1, 2, 3, 4.
No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Pep Noguer, bon dia.
Bon dia.
Paula Molés, bon dia.
Bon dia,
Mercè. A veure,
Mercè.
Pep, què m'has dit? Dos, què?
T'he
dos...
dit. Tu agafa...
All?
Cinc alls.
Cinc alls.
Els fots allà al morter, amb la mà de morter.
Sí.
Els aixafes ben aixafats.
Sí.
I allò amb una torrada.
Sí.
Després... vitamina C, però de veritat, eh?
Què vol dir de veritat? Jo em prenc cada dia un suc de les taronges de la tieta de la Paula.
Bueno, però sí, t'has de fer un suc de taronja al dematí, un al migdia i un al vespre, i si no, vitamina C de veritat...
Amb càpsules.
Clar. Amb càpsules, sí.
Llavors, fota't un plat de xitaques, també, i si no, unes càpsules de
bolet?
Xitaque. Sí.
Ah, sí? Però,
no, bolet no, xitaques.
I que
però, no és... perquè si ho fas amb rovellons poder no passa el mateix.
Ah, no.
I aquí, la
com
quinàcia també, no?
Clar, i la quinàcia, sí. I una càpsula de quinàcia. Ja veuràs que em marxarà això, que portes això. Ja 14 mesos així.
Home, 14 no, des del dia de Reis.
El setembre estava bé, però a l'octubre
ja no
és que
no sé,
això de l'hivern no ho portem gaire bé. Va, anem a saludar algú que està despert com nosaltres i a qui li toca fitxar. Mac Rodà, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Mac Rodà és pagès i juntament amb el seu germà conrea el nam negre de Capmany, a l'Alt Empordà. Què hi fas despert a aquestes hores del matí?
Pues mira, ja a punt d'anar cap a l'hort per poder anar recollint els últims naps de la temporada, perquè ara ja a mitjans de febrer ja van per espigar per poder enviar durant la setmana que ve en els restaurants, en els nostres clients.
Molt bé. Escolta'm, Marc, explica'ns quines característiques té aquest nam negre.
Sí, bueno, una de les característiques més especials que té, a part de la llavor, és que nosaltres aquí, bueno, on el plantem, és on antigament ja s'havia conreat, que nosaltres tenim aquí a l'Empordà molta zona que és zona sorrenca i de sauló,
sí.
I una de les característiques és que, esclar, aquí no torreguem, però hi ha tot tipus de clima, com evidentment la tramuntana, i crec que el terreny, el sèmol porós, en anys que també plou molt, clar, drena molt bé, i crec que el nap, bueno, per lo que s'ha comprovat a gent també que l'hem portat, pues, el tema de la terra li deixa un gust molt especial.
Molt bo. Per tant, heu recuperat aquesta varietat?
Sí, l'hem recuperada perquè, bueno, jo fa uns 3 anys vam estar mirant, perquè ja feia temps que ho volia mirar de fer-ho, i, bueno, i no trobava, hi havia alguna llavor, però estava malmesa, i, bueno, la vam recuperar gràcies, bueno, a una senyora que havia seguit cultivant fora de Capmany, perquè, evidentment, aquí ja feia 8 o 10 anys que no se'n cultivava.
I vam, 10 anys? Vam... Déu-n'hi-do,
sí,
10 anys,
8 o 10 anys, sí, sí. I clar, vam veure que per tot arreu hi havia encara molta repercussió, miraves a internet, i, bueno, l'història que tenia de l'escriptor Josep Pla, bueno, tota una sèrie de gent, inclús restaurants, que encara tenien la recepta de nam negre sense que fos de Capmany. I, bueno, i per sort, doncs, teníem 5 grams de llavor, vam poder el primer any, doncs, sembrar-los, i clar, i fins que no els van collir, doncs, per poder verificar que fos, diguéssim, aquest nap que abans era tan apreciat,
clar.
I, bueno, van portar en un restaurant que sí que els havia utilitzat, i es va corroborar que, evidentment...
El motel, bueno, no?, devia ser?
Sí, era, sí, sí, el van portar el senyor Subirós del motel Empordà, i, clar, i antigament, que era el senyor Mercader, que era el seu sort, doncs, l'havia també fet, i la veritat que, bueno, va estar molt content, i, evidentment, pues, li seguim portant com a altres restaurants de la zona.
I aquí hi ha una cosa important, Marc, perquè és la mida. És a dir, la gent quan pensa en el nap,
sí.
Allò el nap, que penses un nap d'un quilo, no. Els naps, els naps dels germans Rodà
són
petits. Escolta'm, mira, és que no...
És a dir, la mida importa, però quan més petit millor, no?
Clar, i perquè són més tendres, també, i acabats de collir. És a dir, la mida gairebé no passa ni... no arriba ni als 100 grams, aquells naps, eh?
Sí, correcte, són entre uns 15-20 centímetres el més gran, com a molt.
Clar, pensa
que... A vegades 12-14, sí, sí.
Clar,
la mida correcta per collir-se.
Nosaltres no el podem tastar el nap, és a dir, que no el veneu, sinó que només el distribuïu a restaurants. És així o no? O jo el puc comprar, si
perquè quines aplicacions culinàries té?
Bueno, nosaltres el correcte, nosaltres el que fem és que de moment, perquè és clar, tenim una petita producció i clar, és el segon any que el comercialitzem i clar, jo cada any tinc la paciència de recol·lectar la llavor i poder-la també guardar per l'any següent. Clar, jo aquest any me vaig guardar molta llavor, perquè, esclar, si hi hagués qualsevol problema, no ens quedéssim sense. Uh-huh. I ara aquest any, amb la que tinc de l'any passat i aquest, doncs mirarem de que pugui arribar en alguns més llocs, però nosaltres creguem que, aviam, que aquest producte, doncs crec que, bueno, que s'ha de fer a poc a poc i
bueno, fer-ho
més que tot en restaurants. I sí que a Campmany també, doncs, sí, tenim un punt de venda, val? Del Parral, que havia sigut l'antiga societat,
sí,
que allà, doncs, particulars que a vegades en vulguin, doncs poden anar allà, i clar, no, per mala sort nostra, doncs no sempre n'hi ha, però a vegades allà, bueno, l'encarreguen i els hi
molt
porto,
bé.
Però poca quantitat, la veritat.
Molt bé. El Marc Rodàs Pagès està despert com nosaltres aquestes hores del matí de diumenge, juntament amb el seu germà, conrea el nap negre a Campmany, a l'Alt Empordà.
El negret.
Molt bé, Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bon dia.
Adéu.
Moltes gràcies, eh?
Bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu.
Va, que ara ens farem ressò del documental que diumenge va emetre Salvados amb Jordi Évole, perquè encara porta cua, es titulava Stranger Pigs, i volia denunciar les males pràctiques de la indústria càrnia porcina a Espanya. Un reportatge que ha estat polèmic, Paula i Pep, no sé si el vau poder veure.
Mira,
i tant,
jo...
I tant.
Perquè a més hi havia a la mateixa hora, al 30 minuts, el tema dels mercats.
Sí, sí.
Escolta'm.
Més que polèmic, jo diria, jo vaig tindre la sensació, no sé vosaltres si també l'heu vist,
sí,
que jo tinc la sensació que la indústria càrnia i la indústria porcina és molt ampli i molt extensa, i tinc la sensació que vaig veure una petita part,
una
molt petita,
petita mostra, sí,
no? I llavors, jo que li tinc un gran apreci a Jordi Évole com a periodista i al Salvados com un programa de referència, la veritat, sincerament, i és una opinió personal, em va decebre molt, per no dir bastant, perquè vaig trobar que faltaven moltes coses.
Es don molt per generalitzat. Mira, jo l'he vist aquest matí.
Sí.
Jo m'he aixecat avui a les 4 del matí per veure'l, per tenir-lo fresc. I la veritat és que estic bastant emprenyat. I jo no tinc porcs, saps què vull dir? És dir, no és... Per què? Per què estic enfadat? Perquè no mostra la realitat. És a dir, tu no pots fer un programa d'una hora explicant a les Stranger Pigs això i mostrar només una granja.
Una granja
es veu. Jo em passejo per moltes granges i les granges no són així. I es diuen coses que poden semblar normals i sobretot per la gent que és ignorant amb el tema li poden semblar que és allò i no és veritat. És a dir...
Clar, hi havia escenes molt, molt alarmistes, no? Perquè
sí,
aquesta granja que tu et referies, que és l'única que surt, vaja, et feia posar
les imatges
mica
eren...
els pèls de punta.
Sí, la veritat que no eren imatges, per moltes opinions que tinguem, no eren imatges que ningú volgués veure, eren imatges bastant dures, d'aquelles que algú ens hauria de dir, aquestes imatges no poden ferir la sensibilitat dels telespectadors.
Vamos a una granja de cerdos que tiene dos naves, que tiene aproximadamente, puedo calcular, en esas dos naves cabrán unos 1000 cerdos. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Mira, este animal probablemente ni se pueda mover. Ese. Mira. Está intentando echarse, pero no puede por la bolsa. Porque si se echa encima la aplasta.
Parecen monstruos.
Sí, sí, porcs inflats...
Però que curiós, sí, no?
Sí, jo em vaig quedar, diguéssim, davant l'espant, no? Em vaig trucar a un senyor que des de la Universitat de Lleida em van dir que era una de les persones que més en sabia d'això, que es diu Luis Gossalvez, que és catedràtic de producció animal de la Universitat de Lleida, i jo li preguntava si les imatges que van veure els Salvados eren habituals en les explotacions porcines. I quina sorpresa!
En l'àmbit d'un lazareto. ¿Y qué es un lazareto? Pues un lazareto es una de las partes que necesita tener una explotación para estar autorizada de funcionamiento. ¿Y a qué se dedica un lazareto? ¿A qué se debe dedicar un lazareto? Pues según el Real Decreto 324 del 2000, debe ser un sitio que sirva para alojar y proteger a los animales enfermos mientras se curan y recuperan. o hasta que por la eutanasia humanitaria se sacrifique a aquellos que no puedan sanar. Es decir, es obligatorio tener un lazareto en todas las explotaciones ganaderas de España.
Val, queda clar. Sí, per tant, és aquest espai, un espai on tenir els porcs que estan malalts.
Exacte.
Per cuidar-los, com una espècie d'infermeria.
Per cuidar-los o, evidentment, perquè molta gent que ha vist les imatges dirà, home, això està ben cuidat, o directament per sacrificar-los, encara que en sàpiga greu dir-ho o que fos, insisteixo, molt difícil mirar els ulls dels porcs que sortien al documental. Però bé, és així. Escolta'm, és a dir, està obligat per llei, eh? I allò no era una granja, era un lazareto, que es diu.
I si sou de pagès o coneixem la gent de pagès, sabem que a vegades passa que siguin gallines, siguin porcs, sigui el que sigui, a vegades n'hi ha que es moren i que els has de portar allà i que en una granja, en el cas d'és d'una explotació animal, ha de passar el veterinari per certificar, en aquest cas, doncs, si hi ha defalliments i això. És a dir, i això ja, a casa què passa? Agafes o enterres i ja està. En un lloc així no, en un lloc així ha de quedar tot registrat. També, per exemple, fan molt mala praxis dels veterinaris que van o no van a les granges, tot això. Escolta'm, jo no sé a quin món viuen aquesta gent, però aquí...
Hi ha molt control,
aquí
no?
Aquí hi ha molt control. Jo tinc un bon amic que té una sala d'un escorxador per ell tot sol. És a dir, és un senyor que ell mateix fa els embotits, que es fa el sacrifici dels seus propis porcs i que té un matadero, per un escorxador, per ell tot sol. T'asseguro que només maten 3 o 4 porcs a la setmana, i anem a l'altre extrem, eh? I allà hi ha el veterinari, abans que arribin els porcs, fins que el porc està a la nevera. Per tant, ostres, amb tot aquest sensacionalisme que a vegades es vol vendre, veig que és una mica exagerat.
Potser va estar mal assessorat.
Jo em sorprèn molt, perquè, de fet, jo estava, diguéssim, molt il·lusionada, de veure aquest documental, perquè crec que, de fet, té un documental, i és una llàstima que no s'hagi pogut fer bé, perquè, ja ho dèiem, pots parlar de la llei de benestar animal, no?, de l'espai que tenen els porcs per viure, de com es tracten de l'engreix, hi ha coses, diguéssim, interessantíssimes. I, de fet, la polèmica va, diguéssim, continuar quan allà, no sé si recordeu la imatge, doncs troben unes brides
del Pozo,
del Pozo, no?
Sí.
Que és la primera empresa...
I que estava situada molt a prop de la granja, no?, pràcticament.
Exacte, perquè això devia ser, doncs, això que dèiem, no?, el lazareto,
el lazareto,
no?, on estaven els animals malalts de la granja del Pozo. Una cosa que també potser molta gent va molestar, no?, que és, ens van fer una mica creure, no?, que aquells animals malalts i amb úlceres acabarien, diguéssim, processats
i
a l'embotit, no? Clar, jo li preguntava també això a Luis Gossalvez.
Esos animales no se pueden transportar. Una de las condiciones, gracias a la Ley de Protección de Animales de Transporte, el reglamento 1/2005, uno de los apartados de este reglamento es lo que se denomina aptitud de los animales para el transporte. La aptitud de los animales para el transporte marca la edad mínima del animal, el estado no de gravidez de las hembras, animales con enfermedades...
Per tant, hi ha una llei...
Sí,
de benestar animal que controla ell, això, no?
Sí, ell, per exemple, i podríem criticar la llei de benestar animal perquè ell ha participat en debats al Parlament Europeu precisament per discutir aquesta normativa. La llei que ara tenim és una llei que comença a entrar en vigor el 2013, que és això, la llei de benestar animal, que controla tot, des del nivell d'estrès, des de l'alimentació, controlar l'agressivitat, l'espai... I sí que és veritat que molts grangers, jo no sé si t'ho han dit a tu, diguéssim que critiquen una mica aquesta llei perquè deixa molts aspectes a la interpretació personal, a la subjectivitat.
I les interpretacions aquí poden ser...
Jo què sé, el sòl útil, no?, o l'espai que en diuen la distància lliure, es veu que molts grangers... que és les menjadores, les interpreten com a espai lliure, quan evidentment el porc no podrà passejar per la menjadora.
Clar.
Bueno, és tot molt, molt... Això que deia, molt complex,
No,
i que ens han quedat moltes preguntes. Jo en tinc moltes de preguntes encara.
I es generalitza molt. Penseu, per exemple, no sé, els que fan porc ecològic, no? Jo aquesta setmana parlava amb Salgot, que té porcs ecològics i que només sacrifica 17-18 porcs a la setmana. Escolta, l'espai que tenen els porcs ecològics és 4 vegades més gran a un porc comú convencional, però fins i tot amb un porc convencional, que tu veus, per exemple, veies aquesta granja i tu en veus altres, jo, per exemple, que tinc bons amics a la Garrotxa, allà a Begudà, no?, en Colomines, en Vilarrasa, que són gent, diguem-ne, que fan una cria de porcs, home, que Déu-n'hi-do la feina que tenen tot això, escolta, n'hi ha que fins i tot ara volen fer pasturar els porcs, és a dir, una cosa que a molts llocs és inviable per poder-ho fer, l'alimentació, no?, quan hi ha gent que els hi don pèsols, que els hi don faves, que els hi don remolats, imatge que els hi dona un blat de moro.
Com passava abans, no, a pagès?
Clar, i que clar, fins i tot els hi pots donar fruita, no? Que és el que s'ha fet sempre. Clar, és a dir, no podem posar ni tots els porcs ni totes les granges al mateix cistell perquè després perdem la realitat de les coses.
Però a nivell general, quin és l'estat del sector porcí? Perquè, clar, després d'emetre aquest Salvados, també va haver molta reacció en el sentit de que no tot és or el que rellueix, no? I que darrere de la indústria càrnia hi ha... Vaja,
és el que li demanem
a
Jordi Évole que facem un proper programa, no? Però sí que és veritat que a vegades tenim una imatge, quan diem una altra ramaderia és possible, no? Sí. I veiem a porcs. Us en recordeu quan va parlar del pernil ibèric?
Sí.
I parlàvem de les brides, no? I dèiem que la brida negra era la de major qualitat, perquè sí, eren els iberis que campaven a les seves amples i feien muntanera i menjaven glas. Doncs això seria, no?, el màxim benestar animal, no? És a dir, un animal que es desenvolupa naturalment com li surt. Però les dades són les dades, eh? Jo pregunto a la Conselleria d'Agricultura i amb data 3 de gener del 2018, és a dir, sí, ara mateix,
mes,
a Catalunya, si només mirem explotacions porcines, en tenim 5.538 d'intensives, 7 d'extensives i 9 d'ecològiques.
Només 9?
9 d'ecològiques, por sí. Dades de la Conselleria d'Agricultura. Vull dir que la realitat és la que és. El sector porcí a Catalunya, això sortia al documental, sí, és importantíssim. No? El 47% de porcs de tot l'estat espanyol surten de Catalunya. De fet, en tenim tants que n'hem d'exportar a fora perquè no ens els podem menjar tots, però la realitat és la que és. La majoria són granges intensives, pensades per a la indústria.
Què diferencia una intensiva d'una extensiva?
Sobretot és la densitat d'animals per hectàrea. No? Perquè dir, hosti, 7 d'extensives és molt poc, no? Perquè realment l'extensiva vol dir que, diguéssim, és inferior, hauríem de trobar menys de 15 animals per hectàrea. Imagineu, 15 animals per hectàrea, és una barbaritat.
Mira, jo fa pocs mesos he estat a Mallorca, sí, amb una granja d'un bon amic que té un miler de porcs ibèric, el típic porc ibèric, el porc negre mallorquí, i t'asseguro que has d'anar-hi amb cotxe per travessar tota aquesta muntanya que hi arriba a haver-hi de porcs. I estan allà, n'hi ha, poden córrer lliurement. Una altra cosa important també és que aquí no se'n parla, són les races, és a dir, hi ha, sí, races que donen més una cosa que l'altra i així és una cosa empresarial. També hi ha una cosa important que és l'edat. És a dir, aquí parlaven d'una edat entre els 4 i els 5 mesos que ja van a sacrifici. Segurament que sí que hi ha porcs que van amb aquestes edats a sacrifici, però no tots. Per exemple, una raça molt comuna o que s'ha posat molt de moda els últims anys, la Duroc o Duroc Jersey, aquesta necessita el doble, gairebé 9, 10 o 12 mesos per fer els 150, 180 quilos que pot arribar a fer un porc així. És a dir, no totes les races de porc s'engreixen amb la mateixa... I, evidentment, també té molt a veure l'alimentació. I'm gonna be round my vegetables, I'm gonna chow down my vegetables, I love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown... El que queda clar és que el reportatge de Salvados ens va fer reflexionar, això sí, perquè sí, el tema, per exemple, de d'on ve la carn que mengem.
Exacte.
El tema dels preus, també.
Exacte, sí.
Que allò que val, que costa...
Bueno, i sobretot si moralment no? És problemàtic menjar carn, o si èticament és reprovable menjar carn, no? Molta gent pensa no? que si algú, nosaltres, no? Ens prenem la molèstia de pensar-hi, ja només això, diguéssim, d'aquí l'auge del veganisme ara mateix, que no és baladí, que m'agrada dir a mi, no és una fotesa, és molt important, no? I l'auge del vegetarianisme, és a dir, moralment i èticament, què passa quan això ho diu Michael Pollan, que és un dels periodistes americans que a mi més m'agrada llegir, que ja té gràcia que haguem de llegir un americà que ens diu com hem de menjar als europeus, no? Que ell diu que els omnívors tenim un dilema, no? Els omnívors que mengem de tot tenim un dilema, i el dilema és que ens enfrontem cada dia a què mengem, què dinem, què sopem, i hem de prendre decisions, sobretot els omnívors que podem arribar a final de mes, que això també és molt
important dir-ho,
és a dir, què podem pagar i què no podem pagar.
Però aquí hi ha un fet i és el fet social. Mireu, qui més qui menys, aquí té pares o té avis que han passat, diguem-ne, el temps de la guerra o de la postguerra, i ens en recordarem de que abans tu agafaves i menjaves un pollastre quan era a la festa major, no?
Per Nadal, ve,
no?
Sí.
La recepta aquella del pollastre de festa sí. major, no? Jo encara tinc aquells records de que a casa, quan es parlava, quan jo era molt petita, deia, bueno, escolta'm, la setmana que ve comprarem un ànec, la setmana que ve. És a dir, ara, avui en dia, socialment, i evidentment estic parlant de forma una mica genèrica en aquest cas, és gairebé més barat o més barat comprar-te un entrepà de llom que menjar-te una amanida. Val molt més diners una bona amanida, no? Llavors, potser hauríem de tornar a agafar i per aquest futur, per aquest tomorrow, pensar una mica en el passat i és. Mengem menys carn i mengem-la de més qualitat. Val? I això és aquelles coses que a vegades la gent no entén.
També, Paula, ens va cridar molt l'atenció la dada de porcs que es maten a Espanya, que era un porc per habitant. Uns, és que, clar, llegeixes
no,
la xifra...
Matar, no, diguem sacrificar.
Sacrificar.
Sacrificar, és que matar és...
Sí. Pum, pum, te llamaves.
Sí. Va, dic la dada. 47 milions de porcs a l'any. Però és que això és...
I d'aquí, a Catalunya, en matem 20 milions de porcs l'any. D'aquests 20 milions, 5 ens els mengem els catalans i la resta els exportem. És a dir, 15 milions els exportem. La pregunta és, i vinga, va, podríem dedicar-hi uns salvados, fan falta tants porcs? No, això seria un
altre
debat.
Un altre
fan
debat.
Falta tants porcs, realment? Fan falta menjar tanta carn?
Bueno, és això, menys carn i de sí. més qualitat. Jo crec que aquí és el més important.
Si es pot, clar. Sí,
Pret a manger.
I a veure, la notícia de la setmana, que em sembla que també ens farà posar els pèls de punta.
Sí, és una bona notícia. No sé si sabeu que la multinacional PepsiCo volia fabricar uns Doritos, que és aquest snack segur que coneixeu, sí. fet de blat de moro en forma triangular, dissenyats només, dissenyats i pensats per a les dones. Fins
dir?
I tot el CEO, ara t'ho explicaré, de la marca, va assegurar que el mercat femení, clar, estava, diguéssim, esperant nous snacks dirigits a les dones. Per què? Perquè a les dones no els agrada fer massa soroll quan mengen en públic.
Increïble.
Tampoc es llepen els dits,
no.
ni tampoc els agrada menjar-se les molles.
Oh,
ja ho sabeu, eh?
Però,
doncs que les dones són més netes, no? Són més delicades,
però
més fines.
Però aquest CEO l'han fet fora?
Però,
o
és, com una dona.
És una dona.
És una
dona.
CEO. És una CEO.
Però d'on es treu aquesta notícia?
No anem bé.
I on està la bona notícia, no? Us preguntareu. Doncs
sí.
bé, la pregunta és que PepsiCo, davant de totes les crítiques que ha rebut de masclisme, i no és
Home.
Per menys, s'ho ha repensat i ha dit que no llançarà serà al mercat aquest snack per dones. El que teníem pensat alerta era això, fer-los menys cruixents, és a dir, més discrets, fer-los menys llardosos, i que els paquets fossin més petits per posar-los a la bossa.
Mira, doncs vols que et digui
una cosa? Us imagineu uns Doritos
això,
per homes?
Això li hauré de dir a la Bel Olit i a Laura Huerga, la mirada violeta, perquè és que clar...
Serien capaços de fer allò, uns Doritos per homes i fer-los molt picants, no? Per ser muy machos.
Us imagineu un home comprant un paquet de Doritos per dones? Imagineu, tot el que li cauria damunt.
Déu-n'hi-do, que la CEO
sigui...
La responsable de tot això, no?
Sí, s'ha lluït.
Vaja, Déu-n'hi-do. Mira, anem a esmorzar i deixem els Doritos en pau, perquè encara que prendríem mal...
Què esmorza?
I avui on anem, Paula?
Avui anem cap al nord, a la República d'Irlanda, a veure què esmorzen allà els irlandesos.
Soc Katrina McCarty Boyle i soc del comtat de Donegal, de la República d'Irlanda. I en el meu país esmorzem bastant fort, bastant energètic. Comencem amb dos ous fregits. Bacon, botifarra negra i botifarra blanca. No és com aquí, perquè la fan fregida. Després hi ha fesols, xampinyons, tomata fregida i després n'hi ha faig, que consisteix en una pasta de puré de patata, ou, sal, enfarinat i fregit també. I després hash browns, que són patates tallades molt fines, com a xips, i fregides amb ceba. Tot això està fregit en mantega i acompanyat de pa marró, de soda, típic d'allà, i un pot de te.
Un pot de te.
Un moment, però després et menges això i què fas? Tornes al llit?
No, després agafes la destral i te'n vas a bosc.
Tot fregit, colesterol al màxim.
La Caterina m'explicava que això té els seus orígens quan els irlandesos s'aixecaven molt aviat al matí.
Fred i tot.
Havien de treballar al camp i no dinaven. Però clar, ara que es continua fent, ella diu que va allà i diu no, Irish breakfast, no, gràcies.
Clar, ara tu, Mercè, si et fotessis cada dia una escudella carrandolla, no estaries així 4 mesos refredada.
4 mesos? No, un i mig. Bé, nois, moltes gràcies. Ens retrobem la setmana que ve. I ara escolteu la gent per la setmana, que està farcida.
Doncs vinga,
farcida.
Va.
Recupera't.